nuestros niños y niñas con diabetes y sus familias a base de un gran esfuerzo.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important fer qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa a través de la ràdio, a través de la televisió i pendents del temps a les nostres illes. No tenim una davallada de temperatures, al Manco no, de moment. Un dia clar, en presència de núvols, un poc més que els dies previs, perquè recordem que ahir varen gaudir d'un dijous bo. Perfecte. Res podia sortir malament. Multitud de persones se varen apropar perquè és vera que en anteriors edicions sí que és una fira on pots passar fred, on pot ploure. Ahir dia amb sol, avui presència de núvols ocasionals i possibilitat de pluja de fang de forma puntual, Joan.
Així és, perquè de fet avui hem de dir que continua també el sol com a dia de dijous, però ja sí que arriba la possibilitat de ruixats que també notaran sobretot aquest cap de setmana. Perquè per dissabte i diumenge s'anuncia algun canvi. De fet, dissabte tindrem un predomini de cels pots ennuvolats amb interval de núvols mitjans i alts, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble i ocasional. I diumenge sí que arribarà una borrasca, en aquest cas una borrasca freda atlàntica, que pot deixar ruixats importants amb possibles tempestes.
Mira la caiguda de temperatures que compartim en el gràfic i que descrivim per als oients.
Mirant en aquest cas les màximes, que de divendres són de 24, en canvi diumenge ja va ser a 21, a llocs com a Mahó, 22 també a Sant Francesc, i també les mínimes, que en aquest cas de cara a diumenge també de ballaran i que es posaran en els 15 graus a Mahó i els 16, tant a Palma com també a Sant Francesc a Eivissa. El que dèiem, hi ha una possibilitat de borrassa que es notarà diumenge, que farà notar una davallada de les temperatures, i el que dèiem, no es descarten pluges i tempestes i també la possibilitat d'activar una alerta per part de l'AME. Per tant, han d'estar pendents d'aquests canvis.
Pendents, idò, de que canvis de cara al cap de setmana, de treure qui sap si els abrics de cara a la setmana que ve. No, de moment. El que sí que tenim és un temps molt estable i amb estampes que deixen encara, com has explicat, Joan, abans, sol a les nostres illes. A Cala Torrat, a Menorca, la mà sí que és vera que hi ha una micona de maror, però podem gaudir d'un dia amb sol i poca presència de núvols en aquest indret de les nostres illes. Però si canviem d'imatge, compartim amb els oients i espectadors una altra càmera, la de Puig de Maria, a Mallorca. La situació és diferent.
Així és, i en restes d'aquesta calitja que entrava ahir, aquest cel enterbolit que notava ahir, que encara es manté avui, com dèiem, tindrà, en aquest cas, la conseqüència que si arriben precipitacions poden venir acompanyades de fang. Per tant, hauran d'estar atents. I el que demana des del Puig de Maria, en aquest cas, observar la badia de Pollença, i veiem una... el que podria semblar boira, no. Dèiem que és aquest cel enterbolit que es notarà durant el dia d'avui i que n'hauran d'estar pendents per veure si avança amb possibilitat de precipitacions.
Són les 10 i 8 minuts, ho hem avançat abans a la nostra tertúlia. Si sou alguns dels nostres oients més fidels i ens duis acompanyant des de les 9, sabem que hem abordat la situació de les persones majors a les nostres illes. Tot perquè avui tenim oportunitat de conèixer l'anuari de l'envelliment d'aquest any 2025, que es va presentar just ahir.
Un anuari que reuneix aportacions d'una cinquantena de professionals, investigadors que fan feina en temes relacionats amb l'envelliment, i reflecteix també la diversitat dels diferents grups de gent gran i les maneres diferents també d'envellir. Es parla, entre molts exemples, de residències, es parla de vulnerabilitat, s'hi afegeix també una visió de gènere enguany, I avui volem parlar amb qui ha dirigit aquest anuari, la catedràtica de Pedagogia de la UIB i psicòloga i doctora Carmen Orte. Carmen, què tal? Benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per venir. D'entrada, per què creus que és necessari aquest anuari?
Mira, realment, després de quasi 20 anys d'anuari, he arribat a la conclusió, perquè clar, durant tot el procés estàs un munt de temps llegint els treballs, parlant amb els autors i autores. Realment penso que l'anuari teníem que disposar d'un anuari, perquè en el tema d'envelliment el treball està molt seccionat. Tens un treball, la gent fa feina a residències, o fa feina a l'atenció domiciliària, o fa algun treballat a la clínica, o fa algun treball sobre menopausa, per exemple, els de biologia, que han fet un treball molt interessant. Però realment la figura completa de lo que significa l'envelliment, en aquest cas a casa nostra, a Balears, no la teníem. No teníem aquesta imatge. Te diré més, en general, quan se parla d'envelliment i gent gran, la gent sol parlar de dues coses. Quantíssima de gent té, no? Quanta de gent té, ara ha pujat, ara ja no són tants de milers, ara són més milers, i ara tenim el sistema de salut ple de gent gran i ara tenim milers pensions, què farem, no? És una imatge desoladora, perquè som una societat longeva i realment el que necessitem és una imatge àmplia de lo que és el procés d'envelliment, de quina sort tenim que podem viure més anys, de què bé que estan fent les coses que poden tenir una vida plena fora de dependència, bastant de temps. Llavors sí que era molt necessari, i cada vegada de veritat que ho veig més clar. I després aquesta visió de que l'envelliment no és un tema de salut o un tema de pensions, és un tema de drets, és un tema de drets, és un tema de psicologia també, és un tema de medicina, de treball social. Hi ha moltíssima de gent implicada, moltíssimes professions implicades, per exemple, els mitjans de comunicació, ara que som aquí. Penseu que ara hi ha tota una línia, ja des de fa uns anys, que no se parla en propietat de l'envelliment, ni de les persones grans, ni siquiera les nomenem com correspon. Les nomenem com a pladins, com a jubilats, com a vells, però les persones majors són persones majors. Són predins quan ho són jubilats en el moment que se jubilen, per això no el poden generalitzar el que són com a persones, no? Vull dir que a mi no m'anomenen m'anomenen
treballador en actiu,
això mateix,
per exemple.
Vostè és una treballadora en actiu?
Ostres.
Miri, doncs pues sí, però hem vist una treballadora en actiu passant a no sé on, no? I llavors hem de començar. I llavors les imatges també solen presentar imatges de persones que tenen un bastó o que estan pujant un bus i a dures penes, no? És que l'envelliment és un procés molt llarg i les perfils són molt, molt, molt amplis. Llavors, és un perfil que una persona estigui passant un moment d'un problema d'alcohol que tipus? Sí, però no és la generalització. Llavors, mitjans de comunicació hi ha tot un nits, no sé com se diu en català, el nicho, o sigui, un espai molt gran en el que s'han de millorar pues, com se parla d'elles, com se les presenta, com se les nomena. Parlava amb Anna Marta del tema d'autisme, te recordes?
Exacte, no fa
I jo,
no,
el
fa no
tema
res,
del uh-huh. com nomenes a la gent és molt, molt important. La gent val ser nomenada pel seu nom, no pas que tu t'inventis sobre la marxa. Vull dir, tu per nomenar-me a mi m'has de nomenar pel meu nom, i jo t'he de nomenar pel teu, que ja en tens un, no? No.
I al marge seràs major...
Al marge de ser major, tenir una edat determinada, una professió, una història personal, una família...
És que ja anomenar-los així els aparta de la societat.
Això mateix.
No? Ja estem parlant de... Mira, ja van a un altre...
A una altra catxa,
sí,
que jo dic.
Sí,
no?
Sí,
llavors,
sí.
Aquest empenyo que tinc durant aquests 20 anys, i més, no?, perquè va començar amb aquesta Universitat Oberta de Majors, d'obrir la universitat a tothom, no només en els joves, realment és per això, perquè la població... Necessitem una societat molt més inclusiva.
Home, vull pensar que faim passes endavant per aquesta societat inclusiva, que és
les
ja...
Les que
avui estem aquí parlant, que vosaltres sigueu cada any presentant aquest anuari de l'envelliment, que se facin conferències que parlin sobre dadisme, que
varen
coincidir just fa poques setmanes, i jo crec que això és un símbol de revolució, que és molt important. Ara anem a les xifres. Una de les més cridaneres d'aquest estudi. Molts usuaris estan desnodrits a les residències.
Sí.
90% d'un usuari de Mallorca, 90% dels usuaris, és vera que alguns entraven ja desnodrits.
Sí.
Com ho interpretem, aquesta xifra?
Bueno, té moltes claus, però és un treball que ha produït molt d'impacte i jo estic molt contenta perquè, clar, aquesta és una altra de les qüestions. Quan tu tens un servei, no vol dir que totes les coses que fas en aquest servei, el procés de rebuda, el procés de treball quotidià, no vol dir que sigui el millor dels millors. És un treball que tu fas. Però t'has de plantejar també sobre els teus usuaris si l'estàs fent al 100%, per exemple. Estàs fent-ho bé en sa família, estàs fent-ho bé en sa alimentació, que ara me referiré a ella, estàs fent-ho bé en les relacions socials internes del servei, estàs fent-ho bé en el procés de cures. Doncs quan tu planteges això, venen aquestes dades. Clar, el metge en un moment determinat del servei es planteja analitzar amb una eina que està validada empíricament i que s'ha utilitzat, s'ha emprat a altres contextes, se planteja el tema de la sarcopènia, no?, que té que veure amb la pèrdua de muscle, i té que veure també amb l'exercici, no?, quan no fas molt d'exercici o quan no fas res d'exercici i a més la teva alimentació no és adequada, doncs comença que, i a més li juntes el tema de l'edat, comences aquest procés de deteriorament que després té que veure en la força, té que veure en com se mouen, no?, en tot això. Doncs ell fa aquest estudi, aplica aquesta eina i se n'adona que hi ha més d'un 90% de persones desnutrides. Perquè, bueno, primera, perquè de sobte comencen a tenir una alimentació que no els agrada, que no els agrada gens, perquè és una alimentació molt de cas, mal de casos tipus puré, i clar, imagina que tu en el menjar que fas a casa teva després passes a un menjar més, doncs potser no ho voldries menjar tampoc, igual els primers dies sí, però després diries això. Llavors, també hi ha problemes relacionats potser en la deglució, relacionats també potser en les pròtesis dentals, és a dir, hi ha un cúmul de situacions que fan que aquella persona, per exemple, està obesa en molt de casos, però està desnutrida, perquè clar, per exemple, jo pensava, no?, quan llegies l'estudi, clar, si a mi me donessin això, que no m'agrada gens, no me menjaria, però igual me menjaria unes galletes, si trobàs, no?, pensava en jo, o igual a mi que m'agrada el xocolata, pues igual, clar, aquesta gent, després, aquestes persones, després també cerquen la manera de menjar qualque cosa que els agrada, i pintura no és l'adequat. I la gent no està supervisant si estan contínuament. Llavors, té molt que veure en... De fet, en el treball que presentam en aquest anuari, que és sobre dietisme a les residències, un dels problemes importants que tenien els mateixos auxiliars ho comentaven, era l'hora del dinar. No vull menjar això. Això no m'agrada. Això no ho vull. Pues això és el que vostè ha de menjar, això és el que t'he prescrit. Pues no ho vull. Clar, aquí hi ha una qüestió de començar a personalitzar el menjar, començar a treballar més en menjars que són els que de tota la vida han menjat, els de tota la vida, vull dir, els que menjaven a casa seva, i no tant en tirar d'estandarditzacions de coses que a damunt són, ni són rebudes en estima, i per això té que veure en... I és vera que també hi ha un cert percentatge que ja venia desnutrit de casa, no?, que té que veure, per exemple, la solitud té que veure en no tenir ganes de menjar, sí. El tenir certa base de pressió té, o inclús, bueno, de pressió, té que veure en no tenir ganes de menjar, té que veure. Vull dir que és un cúmul de situacions que tenen que veure en la desnutrició. Però la bona notícia és, a partir d'aquí, canviar tota aquesta situació i començar a fer aquests menús variats, més personalitzats.
Anem a aprofitar per intentar repassar alguns dels altres articles, també, per tenir temps, perquè, per exemple, ens ha quedat molt l'atenció. I és que la crisi de l'habitatge, pel que veiem, pega cots arreu. Per què dic això? Perquè una de les conseqüències, un altric, en aquest cas de la professora de dret de l'OIB, Francesca Llodrà, escriu, parla de les donacions en vida, en aquest cas, però parla també de l'acumulació de casos on molts de majors se veuen pressionats, d'alguna manera, a fer aquestes donacions en vida, perquè, clar, cada vegada sí, costa més trobar habitatge, per tant, sents com aquella pressió com a pare, mare d'una família, de dir, vaig a fer aquesta donació per garantir el teu habitatge del meu fill. Això mica està passant, no?
Això està passant. I na Francesca Lladrà, quan va començar la seva intervenció a la roda de premsa, va dir, això no... no, o sigui, és a dir, ja se va referir en això. Vostè no té que donar la seva vivenda perquè hi ha una crisi de vivenda, no? És el seu problema. Bueno, és el seu problema. És un problema general i de tots i totes, no? Però, efectivament, això és el que està passant, no? És aquesta pressió a donar vivenda, a donar també patrimoni, perquè no se poden pagar els preus que tenim que pagar per lloguers i, de cap manera, comprar una vivenda. I, clar, imagina't trobar-te ja en 70 o 80 anys sense una quantitat de dobbers per viure razonable. Bueno, no vull dir fantàsticament bé, però per estar bé, per comprar menjar, per... per pagar lloguer i trobar-te que tampoc pots trobar una feina, ja no els tens per això. I clar, resulta que la família té una vivenda, pues, se produeix aquest sistema. Pensa que això està molt a prop del maltractament econòmic.
És que això, a més, em fa pensar en una altra cosa que passa molt tristament. Quan una persona és major, donant per fet, o tristament se dona per fet, que podrà ser més dèbil. En quin sentit? És a dir, que se li podran exigir o obligar a fer coses,
sí,
no? Que abans no ho haguéssim exigit. No?
Totalment, no sé si totalment, totalment, totalment. Això necessita un tractament especial i una supervisió especial i probablement de qualcú, me refereix que en el marc legal, que controli aquestes situacions, perquè, clar, això és el que està passant. I a què no em havien sentit parlar d'això? Pràcticament mai. Clar, perquè això ho saben, és que, com en aquest cas, na Francesca treballa aquest tema, a qui li pot donar aquesta visibilitat? De fet, jo estic molt satisfeta de poder parlar d'aquest tema perquè això generarà molt d'interès per com s'ha de fer i com s'ha de fer bé i la gent que ho estigui patint de dir de quina manera ho puc... Perquè hi ha una altra qüestió que segurament has fixat quan diu és que jo ja he fet la donació però jo ara no la faria. Però s'ha portat molt malament en jo. Bé, això sabem també què passa. Llavors, això no és irreversible. Això és possible de revertir. I és molt important que la gent pugui saber això.
I no ho sap?
No,
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 sap.
No. Ara ho sabran. Ara ho sabran.
Mira, m'agrada molt l'actitud que expressava Carmen Orte, perquè diu, val, aquí presentem l'anuari de l'envelliment. És vera que hi ha xifres colpidores, és vera que hi ha situacions molt millorables, però, clar, quan s'evidencien, quan se publiquen, se poden millorar, se poden canviar, sí, no? I és un poc l'objectiu. Joan parlava del tema de les donacions, que és un tema molt interessant, però hi ha altres també interessantíssims, com, per exemple, parlen de com és envair per les dones lesbianes. Sí. Una qüestió que també igual mos podia passar de banda, pensaven, i per què ha de ser diferent?
O
però
és,
sí que ho és. Sí que
ho és diferent. Primer, el tema de l'orientació sexual ja és un tema molt diferencial, però en el cas dels amos, diguéssim que ja fa molt d'anys que està damunt la taula, que... Vull dir, no només damunt la taula, sinó que, bueno, és un tema acceptat, però no en el cas de les dones. No és un tema gens acceptat, és com si això no passés.
Però vols
no
dir
passés?
Que arriben a la residència i fins i tot poden trobar-se discriminades,
totalment,
per exemple?
Totalment, no. De fet, el treball parla de tot el tema del ventall de les discriminacions. Ho varen patir des del primer moment en què varen tenir aquesta relació, o ho varen patir després quan se varen fer grans pel fet de ser ja dones grans, com que dones grans amb una orientació sexual, no? Com si això fos una cosa especial. No, no és especial. L'orientació sexual és variada i en velles i en vells i no té res d'especial, no? Som una societat que ha de ser inclusiva i no té que discriminar per cap raó, ni per aquesta ni per cap, no? Però és molt interessant aquest treball. L'autora és una professora que treballa aquest tema a la Universitat de València i a mi me va agradar molt que poguéssim tenir aquest treball per veure que és un tema que l'hem d'incloure en les residències, en l'atenció domiciliària, en tot el que és la vida quotidiana. Sí, perquè ella relata en aquest patiment durant tota la seva vida, aquesta exclusió de tots els marcs de convivència. Clar, quan vius a casa teva, encara és més fàcil de protegir-te, però quan estàs a una situació col·lectiva és més complexa el poder-te protegir d'aquesta discriminació.
Tenim l'anuari de l'envelliment, de fet el tenim aquí, el podem mostrar, és ben extens perquè aborda alguns de tots els articles que hem comentat aquí i, clar, ara està la conclusió, les xifres publicades, els resultats de l'estudi. Com se pot fer perquè això vagi a les persones adequades, perquè se puguin produir els canvis necessaris? Això és important, són els resultats, però ara s'han de produir
pues
els
mira,
canvis.
Te vaig a dir una cosa. Ahir vàrem fer la presentació en Esbaluar, que a més vàrem parlar de com envelleix el psicòpata. Sí, vàrem parlar d'això, hi havia com a 250 persones i el ponent era un especialista en psicopatia. I...
Petit parèntesi, psicopaties no són serial killers ni molt mancos, simplement la gent que no té la capacitat...
No són serial killers en aquest cas, perquè
exactament.
A més parlava del psicòpata integrat en la família, l'empresa i la política. Parlava d'aquest tema. I hi havia 21 membres de la política en la presentació. 21 més tots els que estaven a la taula, que són des de la presidenta, o sigui, des de la consellera de Benestar Social, del govern, estava la directora general de la Sociedad Sanitaria del Consell. Vull dir que aquesta pregunta té que veure amb tots els professionals polítics que hi eren i que saben que tenen que incloure en les seves planificacions aquests temes. tens, per exemple, el desideràtum de les residències posar aquest tema de la incorporació de tothom d'una manera natural en les formes de fer feina en la població que tenen, incloent-hi aquest tipus de població. I després hi ha un tema que segurament també vos ha cridat l'atenció, que a mi em va agradar especialment, que és el tema del treball en dones. Les dones sobrevivim més en els amos. De fet, a partir dels 70 anys, el panorama de l'envelliment és sobretot dona, i amb moltes dificultats de recorregut, de falta d'educació, d'educació me refereixo formal, en falta econòmica, dificultats econòmiques, però té un problema important la dona. Quan se'n van al metge i el metge la veu tan trista, tan acabada, tan cansada, li diagnostica quasi sempre, o sigui, quasi sempre li prescriu un antidepressiu, un ansiolític, quasi sempre. Vull dir quasi sempre. Quan miren les dades, el seu consum de fàrmac és molt elevat. I el sobreconsum també. Per això hi ha dos treballs molt interessants al respecte. Un sobre el paper de la farmàcia, que pot veure l'adherència al tractament i el sobreconsum, i un altre que té que veure amb els models que fins ara hem utilitzat des de la psiquiatria, des del diagnòstic clínic, que més que penetrar en per què vostè està tan agotada, no? Tan cansada. Uh-huh. Què passa a casa seva? Bueno, a vegades és un dol de fa molts anys, que han perdut en el seu company de vida, no han superat aquest dol, però que necessita una altra mirada, que no és una mirada ansiolítica, una mirada farmacològica. Llavors, molt interessant també aquesta mirada més feminista del tema de l'envelliment femení.
Hem de canviar moltes coses.
Sí.
Però podem resumir que la informació és poda. Enhorabona a tots els professionals que han fet feina per publicar aquest anuari de l'envelliment 2025. Aquí a les Illes Balears mostra una realitat que és vera, que és millorable, però que també és necessària posar-la de manifest per poder-la transformar. Carme Norte, sempre és un gust comptar amb tu.
Igualment.
Moltíssimes gràcies.
Igualment, moltes gràcies.
10 i 25, uns consells, continuem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació.
Del 17 al 21 de novembre celebrem la segona Setmana Global de l'Emprenedoria Palma Activa.
Tallers, xerrades i activitats gratuïtes per a persones emprenedores i autònoms per inspirar-se a fer networking i impulsar els seus projectes.
Places limitades.
Inscripcions obligatòries a palmaactiva.com. Ajuntament de Palma.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 28 minuts, parlem d'economia perquè milers de ciutadans de les nostres illes estan pendents del Tribunal Suprem per reclamar l'import del denominat l'índex de referència de préstecs hipotecaris de les seves hipoteques, ja que el van signar pensant que era l'Euríbor.
Tu diràs, la veritat és que estan ben preocupats. Bon dia de nou, Marta. Hi ha economistes i advocats que diuen, asseguren que ha estat una pràctica abusiva perquè aquest índex de referència de préstecs hipotecaris sempre ha estat més car que no l'Euríbor. Avui volen saber si Cristina Borrallo, de Sofim Balears i advocada del despatx Futur Legal, pensa el mateix. No sé si, Cristina, d'entrada pots dir que tu ets d'aquests que també asseguren que és una pràctica abusiva. Bon dia, com estàs?
Bon dia, sí, doncs bé, nosaltres fa molt de temps que estem lluitant per tal d'intentar anul·lar aquest índex de referència perquè consideram que hi ha dades estadístiques i arguments jurídics suficients com per declarar que aquest índex és nul i per tant ha de ser abusiu per part d'aquests consumidors que se van a veure abocats a tenir aquest índex en el seu préstec hipotecari. Hem de dir que ja la sorpresa que teníem a principis de setmana doncs ja s'ha dissipat perquè ja dimecres el Suprem va dictar la sentència que estàvem esperant i desgraciadament torna a insistir en el mateix argument que ja du anys enrere manifestant, que és que l'índex de per si no és nul i que s'haurà d'analitzar cas a cas, hipoteca a hipoteca, consumidor a consumidor, si se va transposar en el seu préstec hipotecari degudament. És a dir, haurem d'analitzar cas a cas si aquest índex és o no abusiu. Però no canvia el seu criteri. Sí que és cert que, diguéssim, les obligacions que tenen les entitats financeres les ha deixat una mica més clares en aquesta sentència, però desgraciadament no ha dictat una sentència contundent, que és el que estàvem esperant després de la famosa sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que va pegar una tirada d'orelles una altra vegada en el Tribunal Suprem i no ha canviat el seu criteri.
Dèiem que hi ha molt de balears preocupats per aquesta qüestió. 40.500 balears estan afectats i podrien reclamar fins a 40.000 euros d'indemnització o de compensació. Però, clar, han d'anar cas per cas a estudiar les seves respectives causes, no? Diguéssim, no se pot ajuntar tot i fer un bloc? És d'aquestes coses que s'ha d'analitzar, com dius, cas per cas, perquè no se pot...
Perquè segur que s'atorba molt més, clar, cas per cas, que no en bloc, clar.
Vols dir que s'ha d'analitzar cas per cas perquè cadascú té una han fet un contracte diferent, diguéssim, no?
Uh-huh. Efectivament, hem de mirar cada escriptura de préstec hipotecari de cada persona per veure si aquestes magnituds que ens ha posat el Suprem damunt la taula, no? És a dir, si se van complir una sèrie de requisits, hem de mirar si aquella escriptura i aquelles circumstàncies concretes d'aquella persona quan va subscriure el préstec hipotecari, és a dir, quina informació li va donar el banc, li van donar documents previs abans de firmar l'escriptura en el notari, hem de mirar molt concretament assumpte per assumpte. No? Tant de bo a nivell de consumidors i de defensa del consumidor poguéssim entablar demandes col·lectives, no? Que al final seria lo seu, no? Que tots els consumidors afectats per una mateixa situació poguessin anar junts, però això desgraciadament no només amb l'IRPH sinó amb altres clàusules abusives de préstecs hipotecaris no hem pogut fer, hem tingut moltes de dificultats i hem hagut d'anar cas a cas. Aquí en Balears, en concret, sí, tenim unes 40, entre 40 i 50 mil persones que podrien estar afectades per aquest índex de referència. És un índex minoritari en relació a l'Euríbor i de mitjana el cost comparatiu econòmic entre una hipoteca amb IRPH i una amb Euríbor, doncs veiem que hi ha una mitjana de 1,5 punts percentuals més que l'Euríbor i aquí sortirien aquesta mitjana, no?, que estimam de 30-40.000 euros per préstec hipotecari, que seria la compensació econòmica que tindria cada consumidor si un jutjat li declarés nul·la aquesta clàusula.
I... pot seguir passant, que té encara un dubte existencial, perquè, clar, això, atenció, tothom que vagi a signar una hipoteca, fixar-se en IRPH, no és Euríbor. Això pot seguir passant ara.
Doncs ara mateix ja no s'estan fent hipoteques
això és missatge de tranquil·litat,
amb aquest índex. Per tant, sí que podria donar-se algun cas concret, però en general no s'estan donant hipoteques amb aquest índex, sinó que s'estan referenciant totes a l'Euríbor. Per tant, estem parlant de persones que ja hagin signat anys enrere i anys, sobretot, abans del 2019, quan va haver-hi un cataclisme, no?, en quant a defensa del consumidor en la nova llei llei de crèdit immobiliari, és a dir, hipoteques antigues. I pensam una cosa, l'IRPH, per què deien que podria ser nul? Perquè pensam que l'IRPH és un índex de referència igual que Euribor. Mentre Euribor se configura amb les dades que el Banc Central Europeu agafa dels bancs a nivell europeu, l'IRPH és el nostre índex espanyol. Se nutreix només d'informació que li donen, la mitjana que donen els bancs espanyols. I clar,
però
què passa?
Pot fluctuar igualment?
Pot fluctuar, sí. Igualment. De fet, ha fluctuat un poc menys, però sempre ha estat més que.
Més que Euribor, que és això més que dèiem, que d'aquí se diferenci. Clar, per entendre-ho i per posar un exemple que si gent pugui visualitzar en què consisteix això, per exemple, d'una hipoteca de 300 euros, posam que no existeix, és fals, totalment, 300 euros no n'hi ha cap d'hipoteca d'aquesta
euros. El banco no signada ara.
No. Quina diferència pot haver entre que hagin pagat una cosa i que hagin signat una altra?
No, a veure, en quant a quota no ho podríem identificar tan clarament, no? Però pensam que històricament, mentre Euribor ha tingut pujades i davallades molt importants, recordem l'any 2008, crisi Lehman Brothers, Euribor s'ha posat damunt del 5%. Després vam estar 4 o 5 anys en negatiu. Doncs, en canvi, l'IRPH sempre ha estat molt més estable, però sempre molt més car. Per tant, la persona que en Euribor, quan davallava, se beneficiava i tal vegada doncs, no pagava 300, sinó que pagava 100, la persona amb IRPH doncs, pagava tal vegada 400. És a dir, sempre per damunt, tot i que sempre ha estat més estable. I un dels arguments de l'IRPH de que pugui ser manipulable, pensam que si de cada vegada tenim menys entitats financeres, si l'IRPH se constitueix, se fundamenta amb les dades d'entitats bancàries espanyoles, és totalment manipulable, perquè pensant que fa 20 anys n'hi havia un munter de bancs espanyols i caixes. A dia d'avui, en canvi, només queden molt poquets, perquè amb totes aquestes fusions que han tingut i desaparicions d'entitats, doncs ja només se nutreix de dades estadístiques de molt pocs bancs.
I si hi ha entre 40 i 50 mil illencs afectats a nivell espanyol, imagina que la xifra és molt gran.
Sí,
també,
d'un
no?
milió, al voltant d'un milió un d'hipoteques milió. Estan referenciades a l'IRPH. Sí que és cert que hi ha molta de gent que ja ha reclamat i desgraciadament no li ha anat bé, perquè això és així tal qual.
És que parlem de milions d'euros. Si aquí només 40.000, ostres, és normal que ho posin difícil. O el manco, jo crec que no serà gens fàcil, eh?
Mm-hmm. No hauria de ser així. Al final, el Tribunal Suprem no hauria de mirar en termes econòmics el mal que pot suposar a la banca a l'hora de dictar sentències. Volem suposar que el Tribunal Suprem fa la seva feina com toca, però sí que és cert que aquí la devolució econòmica, el cost per sa banca és enorme, és molt gran, no? Per tant, bé, aquest podria ser un argument, volem pensar que no, però sí que és cert que hi ha persones que ja porten anys de lluita reclamant aquest tema i no l'han pogut reclamar o han perdut en els tribunals espanyols degut a la doctrina tan restrictiva que ha tingut el Tribunal Suprem, tot i que Europa, des de 2016-2017, ha dictat nombroses sentències favorables pels consumidors amb aquest tema. I ells segueixen en la seva dinàmica.
Dius que ara ja no s'assignen aquest tipus d'hipoteques referenciades en aquest tipus d'impost. No sé si és un impost, sí, és un impost, no?
És un índex de referència.
Un índex de referència, disculpa sí. La meva ignorància. Però si a qualcú li passàs, si qualcun usuari, client d'un banc fes una hipoteca, en què s'ha de fixar per no caure en això?
Sí, el primer, aviam, en teoria ara ja per la nova llei de crèdit immobiliari la transparència prèvia, és a dir, el banc ha d'insistir molt en que vostè no tingui un Euribor sinó que té un IRPH, després és notari, abans de signar és notari també mos ho ha de dir, però si veiem aquestes lletres, és a dir, IRPH, que és a dir, perquè s'ha de posar així, si detectam això a l'escriptura, aquí alerta, perquè pensam que mos han de comparar el cost comparatiu de tenir aquesta escriptura tan cara, doncs mos ha de valer la pena, no? Per tant, i sobretot tenir un assessorament, que amb això sempre insistim molt, un assessorament independent en el banc. O sigui, al final hi ha intermediaris de crèdit immobiliari que només se dediquen a això, hi ha economistes, hi ha advocats, hi ha molta gent professional que pugui analitzar si aquella escriptura
és final,
l'adequada per aquella persona.
Cada vegada que t'escolt i que vens en el programa, pens igual. Hauríem d'anar a signar hipoteques amb una persona, amb un professional, òbviament, que mos pogués assessorar, perquè ho feim a cegues. Vull dir que sempre s'ha...
I estem indefensos perquè l'únic vincle és amb el banc.
Exacte.
I és veritat,
i sí. I perquè desconeixem, no tenim educació financera, no, d'aquí sí. Que nosaltres aquí intentem fer aquesta pedagogia, però que moltes vegades no són conscients de que com a usuaris anem a cegues i que mos poden enganar o poden abusar o poden... No?
És però molt important, no? Però hi ha una cosa que... No? que no entenc molt. Ostres, parlant del Tribunal Suprem, i tot i així, els bancs fan el ron zero. Ha hagut casos d'èxit? De gent que ho ha pogut recuperar?
Hi ha hagut casos d'èxit molt concrets en el País Basc i a Catalunya. Sí que és cert, la banca ho ha deixat en casos concrets, els ha deixat amb una segona instància, és a dir, la gent guanyava en primera i en segona instància, i la banca ho va deixar allà. La banca no volia recórrer en el Suprem per no generar doctrina, jurisprudència. I hi ha hagut casos concrets, però en general a tot Espanya, les sentències que hi ha hagut han estat desfavorables. Nosaltres aquí hem estat, sí que som molt pioners amb tota aquesta batalla a nivell de defensa del consumidor, però en aquest cas sí que hem tingut molta de cautela, perquè a més veiem sentències que no només en el client no li donaven la raó, sinó que a més li imposaven les costes, és a dir, havien de pagar l'abogat i el procurador del banc, no? Per tant, varen ser molt cautelosos, i ara, a dia d'avui, amb aquest criteri que ha matitzat una mica el Suprem aquest dimecres d'aquesta setmana, doncs haurem de mirar cas per cas si agafem els paràmetres que mos ha marcat el Suprem per veure si podem reclamar o no. Però bueno, s'haurà d'analitzar cas a cas i com comentes, Joana, doncs sí, efectivament, a l'hora de firmar una escriptura, que és el negoci jurídic més important d'una persona o d'una família, sí, doncs a vegades val la pena doncs, invertir el que te pugui costar un professional, que no serà molt, en relació a els 40 anys tal vegada que tens d'hipoteca en un banc.
És que ara te posaré un exemple bastant bàsic, però per exemple, fem un viatge i posam una assegurança no, per si s'ha d'anul·lar, si s'ha de... no sé, si l'han d'interrompre, que és una assegurança que potser te pot costar, no sé, 150 euros, però potser per aquest dobbés podríem tenir una persona que m'ho assessoràs en aquest procediment tan important per la nostra família i per la nostra vida.
Sí,
no?
Sí, és que no li donem la importància que té, no? Perquè al final, doncs, tal vegada per un préstec al consum que demanes en el banc 4.000 euros, no, uno pensa que no és lo suficientment important, però quan parlem d'una hipoteca a 30 o 40 anys de relació, de vinculació contractual amb una entitat financera, doncs, hombre, tu has de pensar molt bé i t'has d'assessorar.
Mira, per cert, ara que dius això de hipoteques de 30 o 40 anys, a la tertúlia n'heu parlat, Donald Trump proposa fer-ho a 50 anys. Com ho veus? No sé si tu també ja has sentit alguna cosa al respecte, sí, i si penses que... Ell diu que baixarà la mensualitat a les persones que contratin una hipoteca a 50 anys, però a 50 anys pagant se te fa ja etern,
sí,
no?
Sí, sí, però bueno, això és un argument d'aquest senyor que bueno, no fa falta ser molt lumbreres, no? Al final, si fas a 40-50 anys, està clar que la quota serà més baixa, però volem estar hipotecats 40 o 50 anys mirant cada mes la quota de hipoteca,
no,
doncs no seria un bon consell.
O sigui, això seria heretar hipoteques, no heretaries un immoble, heretaries una hipoteca. Ara parlem de Donald Trump, que ja ha imposat aquesta mesura d'hipoteques a 50 anys, però fent una petita recerca hem trobat bancs espanyols, com era el CaixaBank, que oferia aquestes hipoteques fa anys, els anys de la bombolla, de la bombolla immobiliària. O sigui que podrien tornar, ara
jo
en aquest moment?
Espero que no. El que és la jurisprudència, la doctrina, la legislació espanyola en aquest sentit ha evolucionat d'una manera més correcta, no? Més restrictiva en quant a pràctiques d'aquest tipus. Aquestes notícies que han sortit mos fan pensar en èpoques passades, no? Aquella, recordàvem, crisi de 2008, precisament originada en Estats Units, en la crisi de Lehman Brothers, i en pràctiques com aquesta, no? Al final, com bé dius, Marta, al final la gent heredarà un habitatge i aquell habitatge amb hipoteca també inclosa, no? Perquè, clar, 40-50 anys, a no ser que t'hipotequis en 20 o 30 anys, la gent se morirà pel camí. Això és una molt mala decisió financera i és veritat que assusta bastant, no? Que un senyor president dels Estats Units faci aquestes notícies o posi en pràctica aquestes qüestions és preocupant.
Esperen que no arribin les hipoteques a 50 anys, tot i que és vera que cada vegada s'investiguen nous models perquè la crisi de l'habitatge és una realitat. Que no sigui aquest el model a imposar hipoteques a 50 anys. En tenim prou en les hipoteques actuals, que són ben cares i molt males d'assumir.
I ben llargues.
I ben llargues, també. Són les 10:42. Cristina Borrallo, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment.
Fem una petita pausa, però tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio.
TV3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Seguim amb més coses aquest divendres. Vos contam que aquesta setmana Palma es converteix en el punt de trobada per tots els amants de la mà, de la fotografia, però també del cinema.
Així és, efectivament, arriben les jornades Mare 25 sota el lema La mà ens mou, unes jornades que combinen art, ciència i compromís per protegir la mà balear. I avui en volem xerrar amb el responsable d'aquest projecte, que és n'Amador Garcies, a qui ja poden saludar. Amador, molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com esteu?
Encantat de saludar-te, com sempre. Aquest Mare és un projecte que utilitza la fotografia i el vídeo per conscienciar i impulsar la conservació de la mà balear. Si un pensa en conceptes com conservació, biodiversitat i medi ambient, no solen pensar en art i cultura, i en canvi vosaltres, en aquest projecte, vos hi acostau a través d'aquesta mirada més artística. Com és que ho feis així, sobretot com va sorgir aquesta idea, aquest projecte?
Bueno, Mare sorgeix el 2020, avui estem tancant la 6a edició, i la motivació era molt clara, és a dir, el que volíem era que a través de la força de les arts plàstiques, amb la seva capacitat que tenen per remoure consciències, no?, per tocar aquesta fibra de la gent, mos ajudàs de qualque manera a donar a conèixer la bellesa, no?, que s'amaga en el fons marí, i no només en el fons marí, perquè nosaltres xerram sempre del litoral, i aquesta força que tenen tant les imatges com el vídeo, creiem que són força més que suficient per generar una consciència en quant a que val molt la pena conservar allò que no coneixem i allò que és tan preciós, no?, de contemplar.
Estic compartint algunes d'aquestes imatges que animam els oients de ràdio a recuperar-les a la carta, perquè són imatges espectaculars de la mà balear. Un no és conscient de la flora i fauna, de tot el que tenim i de tot el que queda per descobrir. Però enguany heu fet un vot qualitatiu, perquè fins ara coneixíem sobretot, i ho hem presentat aquí aquest estiu, el certamen de fotografia, però a banda d'aquesta cita, que ja és una referència, aneu un poc més enllà. Conta-mos.
Sí, enguany hem llançat, com bé deies, el primer certamen de Reels, Mares i Reels.
És molt enfocat també a la vida actual, als joves, als formats...
Exacte. Mares i Reels sorgeix per una necessitat que veiem que no tothom té el mateix llenguatge visual. Per tant, des de Mare creiem que era necessari trobar noves narratives, noves formes de comunicar, de connectar amb la gent més jove, amb aquest format més immediat, amb so, amb moviment, I això és el que, de qualque manera, ens impulsa a seguir donant a conèixer la bellesa de la Mar Balear, però d'una altra manera, no? Arribant en aquesta gent més jove. Aquest és un projecte que sorgeix de la mà de Cultura Inquieta, per qui no ho coneix, una de les plataformes més importants culturals en llengua espanyola, amb més de 5 milions de seguidors a Instagram. I la veritat que ha estat una meravella, ha estat una sorpresa. Mos trobam en que més de 200 reels varen participar, dels quals varen haver de descartar la meitat perquè no tots eren de la Mar Balear, i sí que el certamen estava molt centrat a la Mar Balear. I per una altra banda veiem que més d'un 1.700.000 impressions o views s'han aconseguit amb reels relacionats amb una temàtica de conservació marina. I això és el que volíem, no? Arribar en aquesta gent jove, arribar amb aquests formats i sobretot que aquest certamen de reels sigui algo que també a través de... Igual que hem fet en el certamen de fotografia tots aquests anys, mos ajudi a remoure aquestes consciències.
Aquest divendres teniu la gala de lliurament de premis, que per cert s'emetrà en directe pel segon canal d'IV3, IV3-2, i volia demanar-te, Amador, quines altres activitats ha organitzat aquest dia.
Sí, perquè clar, no només... que ara partia cap a Menorca. Ens explicaràs.
Ara no.
Ah, perdona, t'entens malament.
Que ahir la gala va ser Menorca. Exacte. L'any passat la gala va ser Menorca.
Menorca i després Mallorca, exacte.
Me demanava quines altres activitats heu preparat a unes jornades que, evidentment, per vosaltres són intenses.
Exacte, la gala que té lloc avui a Caixa Fòrum s'emmarca dins 3 dies que varen començar ahir a Cine Ciutat, mostrant els reels guanyadors d'aquest certamen de reels que vos comentava. Aquesta és una col·laboració que va sorgir amb Social Film Festival, un festival de cinema que és originari d'Austràlia i que té un tour alrededor d'Espanya i que vàrem ahir fer la seva aturada aquí a Mallorca i vàrem aprofitar per trobar sinergies i que aquest reel se poguessin mostrar també a una gran pantalla per recompensar també a les persones que de qualque manera en el seu talent han resultat guanyadores. Seguim avui, com dèiem, en la gala de lliurament de premis a Caixa Fòrum i que gràcies a IV3 se podrà seguir per molt més racons. I demà conclourem aquests 3 dies a Foto Ruano amb dues xerrades. Una de Nana Palacios, que és una de les persones que enguany ha format part del jurat de Mares. Ella és fotoperiodista, és una persona molt vinculada a projectes socials i mos ha volgut donar la seva visió per triar les millors imatges d'aquesta edició. I l'altre és d'un biòleg marí, un dels clàssics de Mare, que és en Xavier Mas, que també mos donarà la seva visió d'un tema molt concret, que és la macrofotografia submarina. I així conclourem aquests 3 dies que li hem posat per nom La Mar es mou, un poc perquè mos mogui tots i que passem també de les paraules en els fets.
Quan dius passam de paraules a fets, què significa? Significa actuar? Significa que darrere d'aquestes imatges també pot haver un esperit reivindicatiu, un esperit de preservació, d'actuar davant una emergència? Perquè és veritat que el marge d'aquestes imatges precioses, la mà necessita de la nostra atenció i sembla que en els darrers anys, sobretot, encara més.
És així. Nosaltres, en el final, deim que som portaveus de la mà. La mà... Durant tots aquests anys, a través de les imatges que mos envien els fotògrafs i fotògrafes que participen, estan veient que hi ha una evolució i que no és positiva.
Mm-hmm.
Per tant, com a testimonis i com a portaveus, millor dit, de les imatges que veiem, han de llançar un missatge de que és necessari actuar. Sempre deien que la Mar Balear és una de les mars més ben conservades dins la Mediterrània, però si miram fotos d'anys enrere i les comparam amb ara, m'on donaran compte que les notícies no són bones i que estan passant d'una mar amb excel·lent estat de conservació, com teníem anys enrere, a un bon estat de conservació. Això mos du a pensar que hem d'actuar i que sobretot amb una comunitat que vivim de cara en el turisme, que la mà atreu a moltíssima gent cada any, han de ser conscients de que si no li donen importància que té, de que si no ho conservam, ja no és un tema mediambiental, ja és un tema econòmic, social, i que l'hem de jugar en tots.
I una qüestió de salut.
També.
Totalment. Som al dia, heu sintonitzat IB3 Ràdio, IB3 Televisió, i som en conversa amb Amador Garcies, ell és qui du endavant, entre d'altres, aquestes jornades Mare 25, sota el lema La mà ens mou, ara mos ho contava, i avui vespre lliuraran aquest premis precisament de fotografia i vídeo. Clar, tu deies, van començar 2020, ja tenim en marxa la sisena edició. Després, en totes aquestes imatges, hi ha qualque arxiu, qualque repositori, ja que s'ha fet aquesta feina de documentar, de fotografiar, de filmar a la mà, després es pot consultar de qualque manera?
Aquestes imatges, com bé deies, estan xerrant ja de gairebé 3.000 imatges que formen part de les imatges que s'han cedit amb fins de conservació. És a dir, al llarg d'aquestes 6 edicions s'han presentat més de 7.000 imatges, però hi ha un percentatge que se cedeixen en fin de conservació. Enguany hi ha un fet molt important que volen destacar, i és que el 65% de les imatges que se presenten, que s'han presentat en aquesta edició, han estat cedides en fin de conservació. Això mos convida a pensar, primer de tot, que Mare està s'entén que és un projecte de conservació basat en la imatge, i per una altra banda, que la gent que participa també és conscient de que el que dèiem abans, de que cal actuar. Aquestes imatges el que fem és que després tenim una xarxa d'entitats que formen part de l'Aliança de Mare, a les quals cedim aquestes imatges, aquesta base de dades de més de 3.000 imatges, per amplificar l'activitat que fan cada una d'aquestes activitats de conservació en els seus diferents projectes. I aquesta és el granet d'arena, no?, que porta Mare, i com la imatge de qualque manera pot passar de ser un element de mera contemplació a ser una eina de divulgació de diferents activitats que s'aduen a terme aquí a Balears en diferents projectes.
I després d'aquestes jornades, quin missatge vos agradaria que arribés al públic?
Sobretot el que deia al principi, que i per això li hem posat per títol La mare es mou en aquestes jornades, i és que mos hem de moure tots, que nosaltres podem organitzar moltes activitats, podem fer que les imatges arribin a molt de...
Clar, molta si no hi ha una consciència social individual...
Exacte.
Aquí no sé...
Comença dins el metre quadrat de cada
una. Clar, comença en cada una de les persones, en realitat,
és així. I això és el que volem llançar, que mos hem de moure tots. I no només les persones, és a dir, la massa social, els administradors i la gent que pren decisions en aquesta comunitat, que tenim evidències de que hi ha mecanismes, com per exemple són els espais marins protegits, que són elements que veiem que on hi ha un espai protegit, on la mà està protegida, la vida hi torna amb força. I per què no tenim més espais marins protegits? Per què no aquesta eina que ha estat capaç de treure el turisme durant tant de temps, no la protegim i la potenciem? Per tant, societat, administració i empreses, de qualque manera, necessitant que també empreses privades que també s'involucrin i que entre tots molt moguem, no? I que tot passi a ser el que dèiem en el principi, que passi més enllà del que són les paraules en els fets.
Que sobretot, i Mare 25 ho fa en aquest sentit, destacar la importància de les imatges, no? Quan ens referim a la mà, perquè una cosa és imaginar-s'ho, però l'altra cosa és veure-ho, i sobretot que t'ho posin davant, ja sigui a través d'una exposició, a través d'uns premis, a través d'aquests reels, que també ho deien a Marta, el llenguatge aquest modern que utilitza el jovent és imprescindible per poder llevar ells, perquè ells són el futur. També la imatge, quan parlant de la mà, té una força que potser no té un altre mitjà. És a dir, un pot descriure, un pot novel·lar, un pot contar, però res com la força d'una imatge per veure com han degradat el fons marí, sobretot per secció humana, perquè poques vegades els culpables no són altres que nosaltres mateixos.
I tant.
Així és.
Ja ho pot ben dir.
És així. I bueno, i per això deien que estem en un moment en què pareix que hi ha molta consciència, però, per exemple, ahir estàvem amb aquestes projeccions de cinema, hi havia un documental que deia que mai en el món s'ha produït tant de plàstic com que s'està produint.
És que les imatges que heu mostrat vosaltres de plàstic fan fredat, no és la primera vegada que les compartim. I és plàstic pràcticament a tots els indrets, i no només plàstic, sinó microplàstic, que això és un altre repte. Amador, queda nosaltres en aquests darrers dos minuts que ens queden, perquè dins tot el que suposa aquesta catarsis mediambiental que afecta la mà, sempre hi ha esperança en molts de sentits. I la darrera notícia que mos hem guardat és precisament molt, molt positiva i optimista, i de fet parlarem amb alguns portaveus a partir de les 11. Volíem mostrar-vos aquestes imatges. Imatges bellíssimes, precioses, en què mos fa tornar a creure en la humanitat, si és con Nadal.
Sí, és Marta, tu deies que bona ets fent tasca, perquè ara la gent estarà pendent de lo que contarem aquí a IBT Ràdio a les 11, i és que parlarem amb l'equip de veterinaris que varen assistir en el naixement d'un rinoceront blanc en captivitat, un esdeveniment que representa, podríem dir, l'esperança per aquesta espècie en perill d'extinció, per mort de la caça furtiva, i que ha estat possible al Bioparc de València. Aquestes són les imatges que estan compartint per als oients de ràdio, perquè se'n facin una idea. Veïm a la mare rinoceront en el seu Fió, com passegen dins el que és un tancat, i el que deies, m'ho reconcilia una mica en sa vida. Primer, perquè no sé si tindries un rinoceront a casa teva, millor que ho facin en el bioparc, però és cert que és una espècie en perill d'extinció per mort del valor que li donen a les seves banyes, a la caça furtiva, sobretot, i que en neixi un i que el manco pugui preservar aquesta espècie sempre és un motiu d'alegria. Unes imatges precioses que després convidam a la gent que està escoltant la ràdio a que ens recuperi a la carta, i així veuran el jersei de ratxes que duia avui na Marta Grau, i també veuran aquest rinoceront petitó.
I ens fa creure que la humanitat capaç, Amador, del millor i del pitjor. A la vegada, de veritat, abans que parlàvem de l'impacte que tenim els humans en el medi ambient, també són capaços de fer coses com aquesta. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
La part televisada agafen el relleu els companys de l'Aranam, però nosaltres seguim aquí a la ràdio amb moltes més propostes.